Són les 8 en punt del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Avui és dimecres 22 de maig del 24, un dia que torna a començar amb la tònica de les últimes jornades, amb el cel mig encapotat, amb possibilitats de pluja durant gran part del dia. Pluges que es repetiran i que, en el cas concret d'ahir, van provocar una forta pedregada que va afectar diversos punts de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Empordà. Fins al punt que l'Ajuntament de Figueres va recomanar el tall de la carretera que uneix la capital a l'Empordanesa amb Vilafant davant de sobtades crescudes del riu. Sigui com sigui, doncs, les mesures de precaució han d'estar a l'ordre del dia perquè en alguns moments les pluges són molt intenses. Temperatures, Aniol Puigverd, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel. Doncs avui ens llevem, per exemple, amb 2 graus positius a Vall de Núria, 5 a Molló, 6 graus a Camprodon, 7 a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 8 graus a Das, 9 a Ripoll, 11 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Santa Pau, Anglès i Vic, 12 graus a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 13 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 14 graus a Banyoles i a Roses i 15 a Figueres.
Anem a la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez.
Aquest dimecres ens portarà novament una situació de pluges i tempestes, sobretot a la tarda. Al matí, poca pluja, fins i tot clarianes, cel mig ennuvolat i després de les pluges, els aiguats d'ahir, alguns sectors, doncs tindrem boira baixa, molta humitat i refrescada. Mínimes de 8-10 a l'interior, a la Costa Brava cap als 12 graus. Recordem que hi va haver aiguats molt forts a l'Empordà, a Terrades, 75 litres per metre quadrat, a Navata, 30 litres, 37 a Darnius-Boadella, o, per exemple, al Ripollès, 46 litres en el cas de Camprodon, només 6 litres per metre quadrat al Lot, o 13 en el cas de Girona, Besalú, 14 litres en pedra. Realment tempestes espectaculars, però que no van afectar a tot arreu. Molt irregulars, però intenses. També arribant a la Costa Brava, especialment la zona de Palafrugell. Bé, doncs avui a la tarda s'anima. Ruixats i tempestes poden ser fortes, superar els 30 litres entre el Cap de Begú i l'Alt Empordà. Per tant, en aquest sector, l'Alt Empordà, del riu Fluvià, Cap de Begú, cap al nord, les pluges poden superar els 30-40 litres per metre quadrat, també més de 20 litres al nord del Ripollès, a la resta de 5 a 15 litres, i per tant, és una pluja que va sumant, que va sumant, portem ja 8 o 9 dies que va plovent, i això doncs, de moment continuarà, perquè demà també s'espera algun ruixat a la tarda, divendres una mica menys, i el cap de setmana farà més sol i pujarà la temperatura.
Ribes de Freser aprova un pressupost de 5 milions d'euros.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Compten amb 1 milió d'euros més que l'any passat. La compra de la central de biomassa, valorada en 500.000, és la inversió més destacada dels comptes d'enguany. L'oposició hi ha votat en contra. Escoltem, l'alcaldessa és la Mònica Sant Jaume.
És un pressupost que ha arribat al mes de maig, però és un pressupost fet a consciència, tenint en compte doncs, les regles del joc que hi ha en aquesta anualitat, amb un clar objectiu en el qual n'estem molt i molt satisfets, que és que augmenta en 1,2 milions d'euros, a la qual la gran part doncs, és inversió.
Un mes per aconseguir 400.000 euros. Aquest és el termini que té l'Ajuntament de Santa Pau per adquirir els diners necessaris per comprar el castell medieval.
A més, s'estan renegociant els terminis amb la plataforma de recollida per poder disposar de més temps per aconseguir els 500.000 euros necessaris per poder tirar l'operació endavant. L'alcaldessa Cris Capó demana un últim esforç als garrotxins.
Vull aprofitar a fer una crida, perquè sempre ho dèiem, no és un projecte local, sinó que és un projecte comarcal i de país, i per tant demanar també el suport a tota la gent de la Garrotxa, a la gent d'Olot, a tota la comarca, de que ens ajudin, de que facin les seves aportacions, i sempre ho dic, hi ha una deducció fiscal del 80% fins a 250 euros. Per tant, la gent que té cobert l'IRPF, la declaració de la renta, t'acaben, d'aquests 250 n'acabes només posant 50. I anem una mica a lluitar això, no? De que la gent s'animi i anar amb de 250 en 250 a veure si podem arribar almenys a la meitat de l'objectiu, que per nosaltres ja seria també tot un èxit.
I també es busca finançament popular a Can de Bànol per tal de poder arreglar la teulada de l'església de Sant Cristòfol. Per recollir diners per pagar les obres, la parròquia ha iniciat diferents activitats, com xerrades, conferències i altres propostes. El mossèn Josep Sala dona més detalls de la iniciativa.
Esperem que hi hagi una subvenció oficial i esperem també doncs, la col·laboració del Bisbat. Però per part nostra anem fent activitats i la d'avui, doncs, aquesta xerrada d'en Víctor Coopers, ja ho veieu i us sentiu que promet, que ve molta gent. I la finalitat doncs, és això, que la gent que ve doncs, pugui col·laborar econòmicament per la reconstrucció de la teulada amb el seu donatiu, que és ben voluntari.
La teulada, arreglar-la, vaja, té un cost de 200.000 euros, pels quals han iniciat totes aquestes iniciatives. Nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter.
Compta amb més de 500 documents i l'objectiu és oferir informació a tècnics, alumnes o al públic en general. Per poder consultar tot aquest material és necessari fer una reserva prèvia al Centre de Documentació del Parc Natural ubicat a Can Jordà.
Escoltem precisament la responsable del Centre de Documentació del Parc, és la Montse Gravalosa.
A Can Jordà, que és on hi ha el Centre de Documentació del Parc, està ubicat a la Fageda d'en Jordà, era l'accessibilitat, perquè clar, allà hi has d'arribar-hi, no hi ha transport públic, allà hi has d'arribar-hi amb cotxe particular o amb bicicleta o a peu, llavors... Quan se'ns va oferir la possibilitat de poder fer un punt de documentació aquí a l'Espai Cràter, de seguida vam veure una possibilitat que no es podia perdre, no? Perquè era com acostar-nos més a la ciutadania, donar-hi més facilitat d'accés.
16 joves de la Garrotxa participen al projecte Rossinyol, que busca afavorir l'acollida d'alumnes nouvinguts a la comarca.
L'experiència ha donat bons resultats perquè beneficia totes les parts implicades.
Escoltem el pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu.
Els mentorats, aquests nois i noies d'origen estranger, nouvinguts, els avantatges és un coneixement del territori, un contacte amb la llengua catalana d'una manera com bastant naturalitzada, perquè no és que aprenen el català perquè estan a l'escola o estan a classe de català, sinó perquè parlen en català amb el seu mentor o mentora d'una manera natural i donada per descomptat. En el mentorat també al llarg d'aquest procés hi ha tot un treball de coneixement personal, de confiança, de seguretat en si mateix.
I atenció, perquè aquesta no és l'única experiència. Al Ripollès, l'escola dels Salesians de Ripoll ha fet un treball amb els alumnes per identificar els microracismes i s'ha elaborat un vídeo per tal de poder-ho difondre. L'Helena Urriols és alumna de 6è dels Salesians de Ripoll.
Aquest comentari que estem donant jo crec que és molt important perquè doncs, fer així, adonar a la gent que encara utilitzem aquestes paraules, encara que no ho vulguem fer, però encara tenim el microracisme aquí.
I Olot apropa la lectura a les famílies d'infants d'entre els 0 i els 3 anys. La iniciativa ha arrencat com una prova pilot a l'Escola Bressol del barri de Sant Miquel.
L'objectiu és difondre els beneficis de la lectura i impulsar el desenvolupament de la lectura entre els més petits a càrrec de la persona cuidadora. Les sessions es fan un cop a la setmana dividides en dues parts.
Una de les tècniques d'educació d'Olot és l'Anna Prat.
És una de les escoles potser que està més allunyada de la biblioteca, per tant costa arribar a la biblioteca, anar a buscar llibres, anar-los a veure. Llavors vam pensar que seria millor portar la biblioteca a l'escola, no? I la idea ha estat aquesta, que ha sortit 15 són 15, que han estat 4 dilluns en què es fa un taller adreçat a les famílies i juntament llavors amb els seus infants.
I el model de la Fageda s'escampa arreu del món.
Experts arribats de diferents països han participat en una nova jornada d'emprenedors per analitzar l'èxit de la cooperativa garrotxina, veure com s'hi treballa i com ho poden exportar als seus respectius països. La Fageda és un model de referència arreu del planeta.
Escoltem l'italià Massimo Pignata, que està fincat des de fa 15 anys a Barcelona i és responsable d'una gelateria.
Vengo a la Fageda porque me interesa mucho el proyecto, toda la filosofía que hay detrás, también porque tengo un hijo autista, entonces muchas veces me pregunto el futuro para él y cómo... Tengo una pequeña empresa, a lo mejor puedo adaptar algo.
Tres de les places d'aparcament que hi ha al costat de l'Ajuntament de Can de Bànol seran d'estacionament regulat. És una prova pilot que vol impulsar l'Ajuntament per dinamitzar el comerç de la vila i evitar la saturació de vehicles al centre.
Es col·locaran uns senyals verticals per informar de la limitació i els vehicles no podran aparcar-hi durant més de mitja hora.
Escoltem l'alcalde, és l'Oriol Lázaro.
Amb això el que volem aconseguir és que hi hagi facilitat per acostar-te al comerç, per poder aparcar a prop de les botigues que tenim al centre del poble. Tens mitja horeta, mitja hora has de poder anar a comprar la carn, poder anar a comprar el diari i potser fins i tot pots fer un cafetó. i un cop has comprat, agafes el cotxe, te'n vas i així pot venir una altra persona i poder aparcar també en aquest espai i poder anar a comprar. I a veure si així aconseguim que hi hagi més rotació i, per tant, més moviment en els comerços del poble.
Can Vayreda obre les seves portes per mostrar els secrets d'una de les cases pairals a olotines més importants de la Garrotxa.
Els Vayreda la van adquirir a mitjans del segle XVII i han viscut fins fa aproximadament 10 anys. S'ha pogut veure aquest cap de setmana en una visita guiada organitzada per la revista Les Garrotxes.
El director de la publicació, Sant Jordi Nierga.
És una casa que la majoria de les persones hi hem passejat pel voltants, però també la majoria ens hem imaginat com deu ser l'interior, perquè tots sabem que és un epicentre cultural i un epicentre artístic, no només per les persones d'aquesta nissaga tan lligada amb l'art olotí, però més enllà, sinó també en la mateixa casa és un museu. Aleshores, doncs, vam creure convenient fer una presentació aquí, a la casa pairal de la família Vayreda, per reivindicar aquesta escola d'Olot, aquest paisatgisme, però també doncs, que al final la comarca de la Garrotxa, i més enllà de la comarca de la Garrotxa, sinó totes les comarques que formen part de la nostra publicació, és realment una terra d'artistes.
En esports, la Unió Esportiva Olot ja ha començat a construir la nova plantilla per la pròxima temporada Segona Federació.
I la primera peça d'aquest nou projecte és David López, migcampista de 27 anys de caire ofensiu que es pot adaptar tant a les bandes com a la mitja punta.
El garrotxí Arnau Viladegut assoleix la permanència amb el Nàstic de Manresa.
El lateral dret va arribar al filial de l'Andorra fa 4 anys. El juvenil ha signat una bona temporada, tot i que les lesions l'han mantingut apartat del camp durant 2 mesos i mig i li van fer impossible participar al MIC del mes de març.
El vaig viure molt bé, una mica enfadat al principi i trist per no poder-lo jugar, però molt content per als companys. Jo també sabia que el company que entraria al meu lloc ho donaria tot i ho podria fer bé, i estic molt orgullós del meu equip i del torneig que han fet per aconseguir l'objectiu que era guanyar, o si més no, arribar al més lluny possible.
Aquestes són les primeres notícies del dia a 4 minuts per un quart de 9.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Ribes de Freser aprova un pressupost de 5 milions d'euros. Compten amb 1 milió d'euros més que l'any passat. La compra de la central de biomassa, valorada en 500.000, és la inversió més destacada per aquest nou exercici. L'oposició hi ha votat en contra. Més detalls amb la Judit Lechon.
Ribes aprova el pressupost per aquest 2024 de més de 5 milions d'euros, 1,2 més que en l'exercici anterior. En destaquen les inversions previstes que es podran tirar endavant en part gràcies a subvencions que ha rebut el consistori ribetà. Encara que ha estat sense el suport dels grups a l'oposició, l'equip de govern tira endavant un pressupost ambiciós i continuista que donarà peu a desencallar actuacions previstes des de feia temps. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
És un pressupost que ha arribat al mes de maig, però és un pressupost fet a consciència, tenint en compte doncs, les regles del joc que hi ha en aquesta anualitat, amb un clau objectiu en el qual n'estem molt i molt satisfets, que és que augmenta en 1,2 milions d'euros, a la qual la gran part doncs, és inversió.
Una de les partides més importants és la que es destina a la compra de la central de biomassa de més de 500.000 euros. Una decisió que l'oposició ha criticat, però que l'equip de govern explica com una inversió de futur. Àlex Medrano és el portaveu de la CUP.
En primer lloc, no complim la regla de la despesa, per tant, estem gastant més del que ingressarem, i a més, tenim una despesa de més de 500.000 d'euros destinada a fer la compra de la central de biomassa, una compra que considerem que amb l'època que estem entrant, amb la regla de la despesa, que ens comportarà una fiscalització posterior molt forta, i que tenim altres prioritats més importants des del nostre punt de vista, com arranjar la teulada de l'escola o invertir en habitatge, consideràvem que no estava suficientment justificada com per invertir tants diners.
Quim Roquer és el portaveu d'Esquerra Republicana.
Partim d'uns pressupostos 2023 que es van incomplir moltíssim. Vull dir, hi va haver unes diferències quasi bé de la meitat. Llavors, Clar, nosaltres no ens ofereix molta confiança en el sentit de que hem vist que hi ha tot de partides que, tot i que ens diguin que estan assegurades, veiem també que són una mica provisionals.
Ara que l'endeutament de l'Ajuntament és dels més baixos dels últims anys, Junts creu que és moment de formalitzar inversions necessàries com la de la central de biomassa.
A la Garrotxa només hi ha un mes per aconseguir 400.000 euros. Aquest és el termini que té l'Ajuntament de Santa Pau per adquirir els diners necessaris per comprar el castell medieval.
A més, s'estan renegociant els terminis amb la plataforma de recollida per poder disposar de més temps per aconseguir els 500.000 euros necessaris per poder tirar l'operació endavant. L'alcaldessa Cris Capó demana un últim esforç als garrotxins.
Natàlia Moreno.
Falta poc menys d'un mes perquè s'acabi el termini de recollida de diners per tal que l'Ajuntament de Santa Pau pugui adquirir el castell i municipalitzar-lo. Ara mateix, amb les campanyes de recaptació que s'han dut a terme i les que s'estan realitzant, acumulen un total de 131.770 euros. Tot i això, l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, explica que estan contents dels diners recollits i diu que en els pròxims dies han de rebre més aportacions econòmiques que ja tenen emparaulades. A més, demana a tota la comarca que faci un últim esforç perquè entén que és un projecte amb visió comarcal i nacional.
Vull aprofitar a fer una crida perquè sempre ho deim, no és un projecte local, sinó que és un projecte comarcal i de país, i per tant demanar també el suport a tota la gent de la Garrotxa, a la gent d'Olot, a tota la comarca, de que ens ajudin, de que facin les seves aportacions, i sempre ho dic, hi ha una deducció fiscal del 80% fins a 250 euros. Per tant, la gent que té cobert l'IRPF, la declaració de la renta, t'acaben, d'aquests 250 n'acabes només posant 50. I anem una mica a lluitar això, no?, de que la gent s'animi i anar amb, de 250 en 250 a veure si podem arribar almenys a la meitat de l'objectiu, que per nosaltres ja seria també tot un èxit.
A més, des dels Amics de Santa Pau i l'Ajuntament expliquen que estan renegociant els terminis amb la plataforma de crowdfunding Goteo per tal d'intentar ampliar el temps. Capó explica que sabien que era un repte complicat, però diu que en cap cas seria un fracàs el fet de no arribar als diners necessaris.
No, per nosaltres, és a dir, mai, vull dir, haver recaptat 130.000 euros el 2024 per un projecte com el castell, això mai pot ser un fracàs, al contrari, no? Donar les gràcies a tota la gent que està confiant. Però sí que després haurem de posar sobre la taula a tots els actors i renegociar totes les condicions, tant amb la propietat, hem convocat també, és a dir, a tots els grups polítics de Santa Pau, les associacions que ens estan donant suport i sobretot això ho estem coliderant amb Amics de Santa Pau, amb l'Ester Badosa.
Si una cosa tenen clara des de l'Ajuntament de Santa Pau és que seguiran realitzant campanyes de recaptació i organitzant activitats per recollir diners. La pròxima és la d'aquest diumenge a la Sala Torín d'Olot, on faran un playback. Es poden comprar les entrades a través d'Olot Cultura.
I Can de Bànol també necessita finançament, en concret 200.000 euros per arreglar la teulada de l'església de Sant Cristòfol. Per aconseguir els diners han organitzat diverses activitats que de moment estan donant bons resultats. També esperen el suport del bisbat per poder tirar endavant les obres. Paula Sayago.
Can de Bànol busca finançament per poder arranjar la teulada de l'església de Sant Cristòfol. Per recollir diners per pagar les obres, la parròquia impulsa iniciatives amb les quals recapta fons. L'última proposta va ser una xerrada a càrrec de Víctor Coopers. El famós conferenciant va llançar el seu missatge de viure amb il·lusió a desenes de persones que no es van voler perdre la xerrada. Alhora, Coopers va aconseguir un fet insòlid, omplir de gom a gom l'església de Sant Cristòfol i fer-ho per una bona causa. Feligresos i veïns van aportar el seu granet de sorra amb l'entrada, que va seguir el mètode de taquilla revertida. En parla el mossèn Josep Sala.
Esperem que hi hagi una subvenció oficial i esperem també, doncs, la col·laboració del bisbat. Però per part nostra anem fent activitats i la d'avui, doncs, aquesta xerrada d'en Víctor Coopers, ja ho veieu i us sentiu que promet, que ve molta gent. I la finalitat, doncs, és això, que la gent que ve, doncs, pugui col·laborar econòmicament per la reconstrucció de la teulada amb el seu donatiu, que és ben voluntari.
Amb les iniciatives impulsades des de la parròquia es té l'objectiu de recaptar fons per de mica en mica tirar endavant les obres de la teulada de l'església, la qual es troba en un estat molt delicat.
Parlem ara de medi ambient.
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
Nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter.
Compta amb més de 500 documents i l'objectiu és oferir informació a tècnics, alumnes o al públic en general. Per poder consultar tot aquest material és necessari fer una reserva prèvia al Centre de Documentació del Parc Natural ubicat a Can Jordà.
Gerard Puigdemont.
Fa dos anys el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot van firmar un conveni de col·laboració que ha anat donant els seus fruits. Ara, en el marc de la Setmana de la Natura, que comença aquest dimecres, s'ha obert el punt de documentació del Parc Natural a l'Espai Cràter, que compta amb més de 500 documents com a material de recerca, llibres, revistes, articles i jocs, que renoven mensualment. Segons el responsable del Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Montserrat Gravalosa, és important poder portar aquest punt de documentació a la ciutat.
A Can Jordà, que és on hi ha el Centre de Documentació del Parc, està ubicat a la fageda d'en Jordà, era l'accessibilitat, perquè clar, allà hi has d'arribar-hi, no hi ha transport públic, allà hi has d'arribar-hi amb cotxe particular o amb bicicleta o a peu. Llavors, quan se'ns va oferir la possibilitat de poder fer un punt de documentació aquí a l'Espai Cràter, de seguida vam veure una possibilitat que no es podia perdre, no? Perquè era com acostar-nos a més a la ciutadania, donar-hi més facilitat d'accés.
L'objectiu d'aquest nou punt de documentació és poder oferir informació a tècnics, investigadors, professors o empreses responsables ambientalment. Gravalós explica quines són les temàtiques principals que es poden trobar en aquest nou espai.
Aquí tenim recerca que es fa al parc, que estan en aquell prestatge d'allà. Les últimes recerques que hi ha de l'últim any, tot ho tindreu aquí. També està a Can Jordà, però aquí es porta el més nou, les novetats que ens arriben, temes de per exemple, turisme sostenible, temes de fauna i flora, vulcanisme, allà hi ha una mostra de materials que és una de les nostres matèries estrella. Tenim materials que poden interessar sobre temàtica volcànica.
I és que aquest nou espai se situa a la primera planta de l'Espai Cràter, amb un gran ventall de documents dirigit a diferents públics. Aquesta, però, no és l'única col·laboració entre el Parc Natural i l'Espai Cràter. Durant l'any passat ja es van realitzar algunes accions puntuals com a prova pilot d'aquest nou espai, com la preparació de 6 lots documentals per celebrar efemèrides ambientals o biblioteques mòbils per complementar el cicle dels grans interrogants de la ciència del mateix Espai Cràter. El director de l'equipament és Xavi Culler.
Poder tenir aquest punt operatiu ens permet connectar molt directament amb totes aquestes persones que són molt importants pel territori, perquè hem de pensar que els estudiants dels treballs finals de síntesis, per exemple, o treballs finals de grau, o treballs de tesis doctorals, passaran per aquí per poder doncs aprofundir en la matèria, i això és molt important per nosaltres.
Per poder accedir al nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter, cal fer reserva prèvia, ja que s'ofereixen consultes personalitzades. Es pot fer trucant al 972 26 46 66.
És un quart i mig de nou. 16 joves de la Garrotxa participen al projecte Rossinyol, que busca afavorir l'acollida d'alumnes nouvinguts a la comarca.
L'experiència ha donat bons resultats perquè beneficia totes les parts implicades.
Pere Ubach.
El projecte Rossinyol tanca el curs 2023-2024 a la Garrotxa. Aquest divendres ha celebrat l'acte de cloenda del Casal Marià. En aquesta edició, el projecte ha treballat amb 16 parelles de mentors i mentorats, en lloc de les 13 amb les que es treballava fins ara. Els mentorats han estat alumnes d'ESO de tots els instituts de la comarca i els mentors són estudiants de la Universitat de Girona. La tasca que realitzen consisteix en una trobada d'unes 3 hores de durada un cop per setmana. En aquest temps, el mentor i el mentorat desenvolupen activitats lúdiques amb l'objectiu d'afavorir una inclusió social, cultural i lingüística. El pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu, explica quins avantatges els suposen als joves el fet de participar en aquest programa.
Els mentorats, aquests nois i noies d'origen estranger, nouvinguts, els avantatges és un coneixement del territori, un contacte amb la llengua catalana d'una manera com bastant naturalitzada, perquè no és que aprenen el català perquè estan a l'escola o estan a classe de català, sinó perquè parlen en català amb el seu mentor o mentora d'una manera natural i donada per descomptat. En el mentorat també, al llarg d'aquest procés, hi ha tot un treball de coneixement personal, de confiança, de seguretat en si mateix.
Pel que fa als mentors, el pedagog resumeix que els beneficis que en poden extreure de participar en el projecte Rossinyol és el fet de poder conèixer altres cultures d'arreu del món. Al llarg del curs, el mentor exerceix una figura de referència. Feu reconeix que si en les primeres sessions congenien bé amb els mentorats, el programa té l'èxit assegurat.
La clau de l'èxit és que construeixin una relació
pròxima, duradera, sòlida, i és molt determinant el vincle que fan en els primers, durant les primeres trobades, no? Perquè pels estudis que hem fet i per lo que hem vist aquí a Olot, que ja portem una llarga trajectòria, com deia en Pep, si el vincle que es fa en els primers dies és positiu, és ferm, és segur, tota la mentoria que es fa al llarg del curs sol ser una mentoria exitosa, que tant el mentor s'emporta records molt positius com el mentorat.
Aquest projecte educatiu que ara es desenvolupa a altres municipis de Catalunya va iniciar-se a Olot ara fa just 18 anys. A més, Feu explica que sovint les relacions que es forgen dins el projecte Rossinyol continuen un cop acabat el curs, no en forma de mentoratge, sinó en forma d'amistat.
I encara més iniciatives en favor de la integració, l'Escola dels Salesians de Ripoll ha fet un treball amb els alumnes per identificar els microracismes i s'ha elaborat un vídeo per tal de difondre-ho. Guido Sengerotti.
L'alumnat de 5è i 6è de primària de l'Escola dels Salesians de Ripoll ha preparat un vídeo per fer palesa la presència dels microracismes a la societat. Arran d'un exemple tan senzill com la incongruència de tenir un color anomenat pell, els alumnes han fet un vídeo per fer palesa la presència d'aquestes petites discriminacions en una societat moderna i multicultural on la pell ja no té un sol color. En parla l'alumna de 6è de primària dels Salesians de Ripoll, Helena Oriols.
Aquest comentari que estem donant jo crec que és molt important perquè doncs fer així, adonar a la gent que encara utilitzem aquestes paraules, encara que no ho vulguem fer, però encara tenim el microracisme aquí.
El vídeo el protagonitzen els alumnes més petits dels Salesians i l'han elaborat i ideat les classes de 5è i 6è, que han desenvolupat també tot un treball sobre personatges històrics que han lluitat contra les discriminacions. Ho explica Arlet Vinyes, també alumna de 6è dels Salesians de Ripoll.
Vam treballar uns quants personatges, com per exemple Nelson Mandela, Rosa Parks, Pau Casals, i ens va sortir que amb comentaris molt petits fem el que en diem el microracisme i sense adonar-nos. I ens va sorgir la idea de fer un vídeo. Queda molt maco perquè tu veus i saps el que t'està explicant i tu te n'adones. I dius, ostres, és veritat.
Per elaborar el vídeo, l'alumnat ha treballat i fet créixer la idea, que ha estat realitzada tècnicament per l'equip de Versembrants i amb el suport també d'Òmnium Cultural.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda. 5 minuts
més! Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Fornells Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Girona.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot convoca la 18a edició dels Premis Garrotxí de l'any. Es lliuraran el pròxim 7 de juny. I aquest any, com a novetat, en un acte obert a tothom que es portarà a terme als paratges del restaurant La Deu. Aquest any, amb aquests tres finalistes. Santi Roca Fàbrega, físic, investigador enginyer, investigador i astrofísic. Martina Puigbert i Puigdevall, xef del restaurant Les Cols. Jordi Celles Ferrés, gestor d'empreses culturals. Voteu el vostre candidat a citolot.cat. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres.
L'Urbanita és un híbrid que viu en hàbitats de terrasses i en renau entre la jungla asfaltada. Els més evolucionats arriben fins al cor de la ciutat i la conquereixen.
Amb un Citroën C4 o C4X i els seus nous motors híbrids etiqueta Eco. Des de 24.150 euros. La City és teva sense restriccions.
Citroën. Vine a Coadis Andreu. Ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot. Coadisandreu.es.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-27-0031 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Ja coneixes les noves activitats del Lava Park? Sí, al càmping Lava hi trobaràs un parc d'activitats a la natura. I pels més petits, el Lava Kids, un espai amb pista americana, circuit dels sentits, paintball laser tag, llits elàstics i scooters. Vine a celebrar la teva festa d'aniversari o passa el dia a l'àrea de barbacoes i descobreix el Lava Kids. Un dia diferent, a prop de casa. Lava Park Càmping Lava, al peu del volcà Santa Margarita.
Què tal, com esteu? Són 8:45. Esteu escoltant els 5 minuts més i ara mateix us incorporeu a l'antena de la ràdio. Heu de saber que avui el dia va de tots aquests continguts que ara mateix us avancem en forma de titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ribes de Freser aprova un pressupost de 5 milions d'euros, comptant amb un milió més que l'any passat. La compra de la central de biomassa, valorada en mig milió, és la inversió més destacada. L'oposició i ha votat en contra. Escoltem, l'alcaldessa és la Mònica Sant Jaume.
És un pressupost que ha arribat al mes de maig, però és un pressupost fet a consciència, tenint en compte doncs, les regles del joc que hi ha en aquesta anualitat, amb un clar objectiu en el qual n'estem molt i molt satisfets, que és que augmenta en 1,2 milions d'euros, a la qual la gran part doncs, és inversió.
Necessita 400.000 euros l'Ajuntament de Santa Pau i té un mes per aconseguir-los. És el termini que té l'Ajuntament de Santa Pau per adquirir els diners necessaris per comprar el castell medieval.
A més, estan renegociant els terminis amb la plataforma de recollida per poder disposar de més temps per aconseguir els 500.000 euros necessaris per poder tirar l'operació endavant. L'alcaldessa Cris Capó demana un últim esforç als garrotxins.
Vull aprofitar a fer una crida, perquè sempre ho deim, no és un projecte local, sinó que és un projecte comarcal i de país, i per tant demanar també el suport a tota la gent de la Garrotxa, a la gent d'Olot, a tota la comarca, de que ens ajudin, de que facin les seves aportacions. I sempre ho dic, hi ha una deducció fiscal del 80% fins a 250 euros, per tant la gent que té cobert l'IRPF, la declaració de la renta, t'acaben d'aquests 250 n'acabes només posant 50, i anem una mica a lluitar això, no? De que la gent s'animi i anar amb, de 250 en 250, a veure si podem arribar almenys a la meitat de l'objectiu, que per nosaltres ja seria també tot un èxit.
I Campdevànol també necessita diners, en concret 200.000 euros per arreglar la teulada de l'església de Sant Cristòfol. Per aconseguir-ho han organitzat diverses activitats que de moment estan donant bons resultats. També esperen el suport del bisbat per poder tirar endavant les obres. Escoltem el mossèn Josep Sala.
Esperem que hi hagi una subvenció oficial i esperem també doncs, la col·laboració del bisbat, però per part nostra anem fent activitats i la d'avui doncs, aquesta xerrada d'en Víctor Coopers ja ho veieu i us sentiu que promet, que ve molta gent. I la finalitat doncs, és això, que la gent que ve doncs, pugui col·laborar econòmicament per la reconstrucció de la teulada amb el seu donatiu, que és ben voluntari.
Nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter d'Olot.
Compta amb més de 500 documents i l'objectiu és oferir informació a tècnics, alumnes o al públic en general. Per poder consultar tot aquest material és necessari fer una reserva prèvia al Centre de Documentació del Parc Natural ubicat a Can Jordà.
La seva responsable és la Montse Gravalosa.
A Can Jordà, que és on hi ha el Centre de Documentació del Parc, està ubicat a la Fageda d'en Jordà, era l'accessibilitat, perquè clar, allà hi has d'arribar, no hi ha transport públic, allà hi has d'arribar-hi amb cotxe particular o amb bicicleta o a peu. Llavors, quan se'ns va oferir la possibilitat de poder fer un punt de documentació aquí a l'Espai Cràter, de seguida vam veure una possibilitat que no es podia perdre, no? Perquè era com acostar-nos més a la ciutadania, donar-hi més facilitat d'accés.
16 joves de la Garrotxa participen al projecte Rossinyol, que busca afavorir l'acollida d'alumnes nouvinguts a la comarca.
L'experiència ha donat bons resultats perquè beneficia totes les parts implicades.
El pedagog de la Universitat de Girona, Jordi Feu.
Els mentorats, aquests nois i noies d'origen estranger, nouvinguts, els avantatges és un coneixement del territori, un contacte amb la llengua catalana d'una manera com bastant naturalitzada, perquè no és que aprenen el català perquè estan a l'escola o estan a classe de català, sinó perquè parlen en català amb el seu mentor o mentora d'una manera natural i donada per descomptat.
L'Escola dels Salesians de Ripoll ha fet un treball amb els alumnes per identificar els microracismes i s'ha elaborat un vídeo per tal de difondre-ho. Una de les alumnes participants és l'Helena Urriols.
Aquest comentari que estem donant jo crec que és molt important perquè doncs fer així, adonar a la gent que encara utilitzem aquestes paraules, encara que no ho vulguem fer, però encara tenim el microracisme aquí.
I atenció, perquè a partir d'ara parlarem de que Olot apropa la lectura a les famílies d'infants. En concret, de les edats que van del 0 fins als 3 anys, Aniol.
Doncs sí, la iniciativa ha arrencat amb una prova pilot a l'Escola Bressol del barri de Sant Miquel. L'objectiu és difondre els beneficis de la lectura i impulsar el desenvolupament de la lectura entre els més petits a càrrec de la persona cuidadora. Les sessions es fan un cop a la setmana dividides en dues parts.
El model de la fageda s'escampa arreu del món.
Experts arribats de diferents països han participat en una nova jornada d'emprenedors per analitzar l'èxit de la cooperativa Garrotxina, veure com s'hi treballa i com ho poden exportar als seus respectius països.
Tres de les places d'aparcament que hi ha al costat de l'Ajuntament de Can de Bànol seran d'estacionament regulat.
És una prova pilot que vol impulsar el consistori per dinamitzar el comerç de la vila i evitar la saturació de vehicles al centre.
Can Vayreda obre les seves portes per mostrar els secrets d'una de les cases pairals més importants de la Garrotxa.
Els Vayreda la van adquirir a mitjans del segle XVII i ha viscut fins fa aproximadament 10 anys.
En matèria esportiva, la Unió Esportiva Olot ja comença a escalfar els motors per la nova temporada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Unió Esportiva Olot construeix ja la nova plantilla per la pròxima temporada Segona Federació.
I la primera peça del nou projecte és David López, migcampista de 27 anys de caire ofensiu que es pot adaptar tant a les bandes com a la mitja punta.
El garrotxí Arnau Viladegut assoleix la permanència amb el Nàstic de Manresa.
El lateral dret va arribar al filial de l'Andorra ara fa 4 anys. El juvenil ha signat una bona temporada, tot i que les lesions l'han mantingut apartat del camp durant 2 mesos i mig i li van fer impossible participar al MIC del mes de març.
Són les 8:36.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El Congrés tomba la llei contra el proxenetisme, el PSOE es queda sol sense el suport de Sumar.
La formació de Yolanda Díaz creu que la norma castiga les prostitutes i el Partit Popular la considera absolutament insuficient.
Espanya retira de forma definitiva l'ambaixadora a l'Argentina arran de la crisi amb Milei.
El president argentí ha pujat el to contra Sánchez i insisteix que no demanarà disculpes per qualificar de corrupta la parella de Sánchez.
I és que la Guàrdia Civil no veu indicis de delicte en l'activitat de Begoña López.
El jutge que obri les diligències arran de la denúncia de Manos Limpias ja té informa que va encarregar la UCO.
L'obtenció de la incapacitat permanent ja no implicarà l'acomiadament automàtic.
El govern espanyol modifica l'Estatut dels Treballadors per eliminar aquest article i afavorir opcions com l'adaptació del lloc de treball.
Un mort i una trentena de ferits per les fortes turbulències en un vol de Londres a Singapur.
L'avió ha acabat aterrant d'emergència a l'aeroport de Bangkok.
Macron viatja a la Nova Caledònia per intentar apagar el foc que ell mateix encès.
El pla per concedir el dret de vot a la població no autòctona ha fet sortir als carrers els joves canacs empesos per la falta d'oportunitat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps. Aniol, quines temperatures tenim ara mateix? En què podem veure algunes ullades de sol entre la nuvolositat que ens acompanya?
Doncs avui, Joel, ens llevem, per exemple, amb 2 graus positius a Vall de Núria, 5 a Molló, 6 graus a Camprodon, 7 a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 8 graus a Das, 9 graus a Ripoll, 11 a Olot, la Vall d'en Bas, Santa Pau, Anglès i Vic, 12 graus a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 13 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 14 graus a Banyoles i a Roses i 15 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest dimecres ens portarà novament una situació de pluges i tempestes, sobretot a la tarda. Al matí, poca pluja, fins i tot clarianes, cel mig ennuvolat i després de les pluges, els aiguats d'ahir, alguns sectors doncs tindrem boira baixa, molta humitat i refrescada. Mínimes de 8-10 a l'interior, a la Costa Brava cap als 12 graus. Recordem que hi va haver aiguats molt forts a l'Empordà, a Terrades, 75 litres per metre quadrat, a Navata, 30 litres, 37 a Darnius-Boadella, o, per exemple, al Ripollès, 46 litres en el cas de Camprodon, només 6 litres per metre quadrat a Olot, o 13 en el cas de Girona, Besalú, 14 litres en Pedra. Realment tempestes espectaculars, però que no van afectar a tot arreu. Molt irregulars, però intenses. També arribant a la Costa Brava, especialment la zona de Palafrugell. Bé, doncs avui a la tarda s'anima. Ruixats i tempestes poden ser fortes, superar els 30 litres entre el Cap de Begur i l'Alt Empordà. Per tant, en aquest sector, l'Alt Empordà, del riu Fluvià, Cap de Begur, cap al nord, les pluges poden superar els 30-40 litres per metre quadrat, també més de 20 litres al nord del Ripollès, a la resta de 5 a 15 litres, i per tant, és una pluja que va sumant, que va sumant, portem ja 8 o 9 dies que va plovent, i això doncs de moment continuarà, perquè demà també s'espera algun ruixat a la tarda, divendres una mica menys, i el cap de setmana farà més sol i pujarà la temperatura.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 9152 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Marxem ara cap a Can de Bànol. Tres de les places d'aparcament que hi ha al costat de l'Ajuntament seran d'estacionament regulat. És una prova pilot que vol impulsar el consistori per dinamitzar el comerç de la vila i evitar la saturació de vehicles al centre. Es col·locaran uns senyals verticals per informar de la limitació i els vehicles no podran aparcar-hi durant més de mitja hora.
Can de Bànol engegarà una prova pilot per regular l'estacionament al centre de la vila. De moment seran només tres places d'aparcament al costat de l'Ajuntament i la limitació serà de mitja hora, de manera que els conductors hauran d'informar sobre l'hora d'arribada, sigui amb un paper col·locat a la guantera del cotxe o amb un rellotge de cartró. Si la prova funciona, el consistori valorarà si cal destinar més places a aquesta tipologia d'estacionament al mateix carrer o en altres punts de la vila. Oriol Lázaro és l'alcalde de Can de Bànol.
Amb això el que volem aconseguir és que hi hagi facilitat per acostar-te al comerç, per poder aparcar a prop de les botigues que tenim al centre del poble. Tens mitja horeta, mitja hora has de poder anar a comprar la carn, poder anar a comprar el diari i potser fins i tot pots fer un cafetó. I un cop has comprat, agafes el cotxe, te'n vas i així pot venir una altra persona i poder aparcar també en aquest espai i poder anar a comprar. I a veure si així aconseguim que hi hagi més rotació i per tant més moviment en els comerços del poble.
L'objectiu és dinamitzar el comerç i alhora evitar la saturació de vehicles al centre del poble. Per això de les 9 del matí fins a les 8 del vespre aquestes 3 places d'aparcament tindran una regulació d'estacionament temporal.
De moment encara creiem que no està saturat del tot el centre del poble, però comença a estar-ho. I per això, a vegades, per exemple, els dies de mercat, aprenem mesures com obrir espais com aquest, que la gent pugui aparcar i no saturem el centre del poble o que la gent aparqui malament perquè no troba altres opcions.
Es col·locaran senyals verticals que informaran sobre la limitació d'estacionament, de manera que els vehicles que vulguin aparcar en alguna de les tres places ho podran fer per un temps màxim de mitja hora dins l'horari establert.
En 2 minuts, 8:45. Olot apropa la lectura a les famílies d'infants entre els 0 i els 3 anys. La iniciativa ha començat amb una prova pilot a l'escola Bressol del barri de Sant Miquel. L'objectiu és difondre els beneficis de la lectura i impulsar el desenvolupament de la lectura entre els més petits a càrrec de la persona cuidadora. Les sessions es fan un cop a la setmana i estan dividides en dues parts. Informa Roger Isern.
15 són 15. Aquest és el nom de la nova iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn d'Olot. S'engega un projecte per iniciar la lectura compartida en família, en especial per aquelles amb infants de 0 a 3 anys. El 15 són 15 és un programa d'acompanyament amb un doble objectiu: donar suport als adults per lligar la lectura amb el vincle familiar i estones positives pels infants. Durant aquest mes de maig s'està fent la prova pilot a l'escola Bressol de Sant Miquel, on els més petits gaudeixen de sessions amb els llibres com a protagonistes i les famílies aprenen conceptes sobre com fomentar la lectura a casa. Qui encapçala el projecte és la mediadora literària i llibretera a la llibreria Isop, Agata Los Santos.
Amb conversa amb les les educadores deien precisament que pel fet de tenir aquí molts més llibres dels que tenien, perquè ja en tenien uns quants a l'escola Bressol, però de tenir-ne molts més, els nanos s'hi han aficionat molt més, no? I ells comencen a veure, perquè un nen petit ja sap què li agrada i qui no, comencen a veure quins llibres els agraden, quins no, i quan venen els seus pares a buscar-los diuen: jo em vull endur aquest llibre a casa perquè aquest és el que m'ha agradat, no?
El projecte s'ha estrenat aquest mes amb unes sessions d'una hora. Cada sessió es divideix en dos. La primera part va adreçada a les famílies, on coneixen diferents tècniques per fomentar la lectura a casa. La segona part va dirigida als propis infants, amb sessions de lectura en veu alta davant de l'escola Bressol. La tècnica d'educació és Anna Prat.
És una de les escoles potser que està més allunyada de la biblioteca, per tant costa arribar a la biblioteca, anar a buscar llibres, anar-los a veure. Llavors van pensar que seria millor portar la biblioteca a l'escola, no? I la idea ha estat aquesta, que ha sortit 15 són 15, que han set 4 dilluns en què es fa un taller adreçat a les famílies i juntament llavors amb els seus infants.
El 15 són 15 es basa en experiències principalment que es van fer a París durant els anys 70. Es preveu que sigui el punt inicial del projecte que es vol implementar a més escoles de cares al curs vinent.
I el model de la fageda s'escampa arreu del món. Experts arribats de diferents països han participat en una nova jornada d'emprenedors per analitzar l'èxit de la cooperativa garrotxina, veure com s'hi treballa i com ho poden exportar als seus respectius països. La fageda, de fet, és un model de referència arreu del planeta.
La 22a edició de les jornades d'emprenedors del model La Fageda va tornar a demostrar que l'entitat garrotxina és admirada arreu del món. En el marc d'una nova jornada on es va posar en valor el model i la diferència que marca La Fageda, unes línies de treball a seguir per molts i que poden aplicar a les seves empreses. És el cas de la més de la desena d'emprenedors que van participar la setmana passada en una nova trobada a les instal·lacions de la cooperativa La Fageda. Allà van poder descobrir de primera mà com es treballa en el dia a dia i els detalls de totes les instal·lacions. Entre altres aspectes, van presentar-se i van conèixer els seus projectes mútuament. Una de les emprenedores és Elian Gui.
Jo crec que el model de La Fageda es caracteritza per ser un model que pensa només en donar un treball digne, no?, a cada vegada més persones que si no tindrien una feina i una raó de ser, per tant, que cadascú pugui tenir el seu propòsit, no?, al mateix temps.
Com hem explicat, el model de La Fageda traspassa fronteres. Es demostra en un dels casos que vam descobrir a la jornada d'emprenedors. És la història de l'italià Massimo Pignata, afincat des de fa 15 anys a Barcelona i responsable d'una gelateria. A banda, explica que el model de La Fageda li interessa per un aspecte familiar.
Vengo a La Fageda porque me interesa mucho el proyecto, toda la filosofía que hay detrás, también porque tengo un hijo autista, entonces muchas veces me pregunto el futuro para él y cómo... Tengo una pequeña empresa, a lo mejor puedo adaptar algo.
La 22a jornada d'emprenedors del model La Fageda també va comptar amb una xerrada a càrrec de la flamant directora general de la cooperativa, Sílvia Domènech.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables, carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats en producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Vilallonga de Ter acull aquest cap de setmana la Copa Catalunya d'Agility del 2024 en col·laboració amb el Club Agility Cànic i la Federació Catalana d'Agility. De fet, és tota una experiència veure com aquests animalons són capaços d'estar en forma i de fer-nos passar, sens dubte, una bona estona. Parlem amb en Josep Boix, que és president del Club Agility Cànic. Què tal, Josep, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és exactament l'Agility?
Doncs mira, l'Agility és tractar de superar un circuit d'obstacles amb el nostre gos seguint un ordre predeterminat. És a dir, hi ha salts, túnels, passarel·les, un balancí... Aleshores, el gos ha d'anar fent-ho amb l'ordre que es marca, amb el mínim temps possible, però sense paralitzar. És a dir, per exemple, si hi ha un salt no pot tirar la barra del salt o coses així. Aleshores, representa que el que corre és el gos, però la de la veritat estem passant a prop d'ell per ajudar-lo perquè sigui tot prou efectiu.
Quines condicions físiques han de tenir els gossos per tal de poder participar en aquestes proves?
Mira, en el fons, qualsevol gos pot fer-ho. És cert que un gos potser que sigui doncs, molt gran o molt petit, igual li costa una miqueta més o més corpulent, però al final tenim moltes alçades de salt, ja és 5 categories, és un salt molt petitet, un xihuahua et saltarà potser un salt de 20 centímetres i un gos més gran saltarà un salt de 50 centímetres. Llavors cadascú competeix a la seva categoria. Hi ha una edat mínima, això sí, 18 mesos, perquè no volem que gossos que estan encara en formació puguin tenir alguna lesió o alguna cosa d'aquestes, però a partir d'aquí qualsevol gos de qualsevol raça pot fer-ho i el xulo és fer-ho amb el teu gos i treballar aquesta compenetració que acabes fent amb l'agility.
Sempre és un bon moment per entrenar el nostre gos per fer agility o hi ha d'haver, diguem-ne, un moment a partir del qual o ho fem o ja fem tard?
No. Nosaltres, o sigui, una mica aquest límit de començar com a 18 mesos és precisament perquè la gent no comencés massa aviat. Però, de fet, amb un gos amb 3 mesos comencem a fer ja classe de cadells on no fas agility, però sí que fas socialització amb altres gossos, aprendre a relacionar-se amb el món, amb estímuls diferents, amb coses que, com que no li facin por, etc. Aleshores, des de cadell ja comencem i pots venir de més gran. El gos més gran que ha vingut al club va ser el Pelut, que va arribar, com amb 10 anys, un gos petitet, i va arribar a competir, però va fer-ho força bé encara, vull dir que encara va estar competint un bon temps. Després la Carme, que és el poder del Pelut, va agafar un altre gos i un altre, i segueix fent agility, ja està, que és el quart gos que té. Però sí, totes les edats són bones.
Això sí, és millor anar a un centre especialitzat, no? O també podem fer entrenaments a casa?
A casa podem posar-li reptes, exercicis, és a dir, el gos un cop s'aprèn, a veure com us ho explico, un cop aprèn a aprendre coses, ho fa més de pressa, és a dir, la primera cosa que ensenyes amb un gos costa una mica, la segona una mica menys. Quan el gos ja sap que davant d'una instrucció, si fa una cosa té un premi, va com més de pressa. Per tant, a casa podem fer coses, però per fer agility una mica en sèrio hem d'anar a una escola especialitzada, perquè si no, a part que necessitem els obstacles, que no són fàcils i que per ser segurs pel gos no és millor. Agafo casa, quatre salts i faig unes coses. Sí, per entrar una mica sí, però per fer-ho necessitem obstacles més, com més segurs, i per tant són molt més cars. Però, i també t'ajudaran molt més, perquè si vas sol ho acabes aprenent, però et trigues molt de temps. Llavors, els que ja ens hem equivocat moltes vegades, t'hem d'ajudar a anar una mica més pel camí dret.
Aquest cap de setmana celebra Vilallonga de Ter la Copa Catalunya d'Agility d'aquest 2024. En què consistirà exactament?
Doncs mira, hi ha... A Catalunya l'agility és un esport, aleshores hem fet tota la temporada, que es va acabar la setmana passada, això era la Lliga, diguéssim, ara toca la Copa. La Copa vol dir que els millors de cada divisió, tenim segona divisió, primera divisió i divisió d'honor, doncs els millors s'ajunten tots a fer una competició tots contra tots. Aquí tenim competicions individuals, on cadascú va amb el seu gos, competicions per equips, on una sèrie de gossos representen un club, i després ja com dues finals. Una final interclubs, que són tres gossos de qualsevol mida d'un club, que és com la final absoluta d'equips, i una final individual que és el 10%, el 15%, perdó, millor de cada mànega que fan aquesta gran final. És a dir, resumint, final individual, final per equips, una superfinal individual i una superfinal per equips. Això serà dissabte i diumenge. I cada prova es fa sobre dues mànegues. Una primera mànega que té tots els obstacles i una altra que té només obstacles com més de velocitat.
Molt bé, doncs molt interessant poder veure aquesta Copa Catalunya d'Agility del 2024, també per veure què són capaços de fer aquests animals. No sé si vols afegir alguna cosa més, Josep, en qualsevol cas, en cas de que plogués o de que fes mal temps, hi ha alguna solució alternativa? Recorda'ns els paratges on es farà.
Sí, mira, això es fa a la zona esportiva de Vilallonga de Ter. Aleshores, veniu, és molt xulo, és molt divertit, però que els cursos poden fer moltes més coses que anar lligats amb la corretxa, diguéssim, o està abordant el balcó, és a dir, és molt xulo, veus com el gos i el guia tenen una comunicació molt bona, és molt maco de veure. Si plou ens mullarem.
Molt bé. Perfecte, doncs Josep Boix, president del Club Agility Cànic, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i enhorabona per aquesta feina, perquè sens dubte, doncs estimular els animals de companyia, estimular els gossos sempre, és tota una experiència. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino-lo amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos.
Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
I acabem avui el nostre programa parlant de patrimoni. Can Vayreda obre les seves portes per mostrar els secrets d'una de les cases pairals més importants de la Garrotxa. Els Vayreda la van adquirir a mitjans del segle XVII i han viscut fins fa aproximadament 10 anys. S'ha pogut veure aquest cap de setmana en una visita guiada organitzada per la revista Les Garrotxes. Pere Ubach.
De cases pairals a la Garrotxa n'hi ha un món. En gran part es deu al fet que durant el segle XIX Olot es va convertir en un pol d'atracció per a persones d'arreu de Catalunya per a dos motius. En aquella època a Olot hi havia escolapis i per tant les famílies que s'instal·laven aquí podien fer que els seus fills estudiessin batxillerat. En segon lloc, a Olot hi havia caserna militar, fet que, tenint en compte que durant el segle XIX hi va haver tres guerres carlines, els donava seguretat. La revista Les Garrotxes ha celebrat aquest dissabte una visita guiada a la casa pairal de la família Vayreda Olot, una casa amb molta tradició neogòtica i que, segons el director de la revista, Jordi Nierga, casa molt amb la quotidianitat dels artistes de la família.
És una casa que la majoria de les persones hi han passejat pel voltants, però també la majoria ens hem imaginat com deu ser l'interior, perquè tots sabem que és un epicentre cultural i un epicentre artístic, no només per les persones d'aquesta nissaga tan lligada amb l'art olotí, però més enllà, sinó també amb la mateixa casa és un museu. Aleshores, doncs, vam creure convenient fer una presentació aquí, a la casa pairal de la família Vayreda, per reivindicar aquesta escola d'Olot, aquest paisatgisme, però també doncs, que al final la comarca de la Garrotxa, i més enllà de la comarca de la Garrotxa, sinó totes les comarques que formen part de la nostra publicació, és realment una terra d'artistes.
La família Vayreda va instal·lar-se en aquesta casa l'any 1667. Llavors era una casa de pagès i va seguir així fins que Joaquim Vayreda va remodelar-la, deixant-la tal com la coneixem avui en dia. L'interès de la casa, però, es troba en el seu interior. En dona més detalls l'historiador de l'art, Joan Sala.
Està tota decorada, les parets estan pintades amb pintures murals fetes per professionals de l'època, i a més hi ha tota l'obra dels Vayreda, bàsicament d'en Joaquim Vayreda, que era l'hereu, que era el que vivien aquí, i també del seu fill, en Francesc Vayreda, que són els dos pintors. També hi ha obra de Marià Vayreda, que era un germà d'en Joaquim. Hi ha un fons molt ric, però a més hi ha un fons també molt important de diverses pintures anteriors, encara barroques. Hi ha uns mobles molt significatius. Està molt bé, és una de les grans pairalies a nivell de Catalunya i, per descomptat, de les millors de la Garrotxa.
A part de la Casa Vayreda, Olot té altres cases pairals i significatives com la Casa Sola Morales, Can Trinxeria o Can Bolós.
Gràcies, Pere, ho deixem aquí, demà hi tornem.